Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Ginet. Bé, aprofitant que ahir es va dur a terme la jornada referent al mòbing a les universitats, avui volem parlar de treball i ocupació. I és per això que hem convidat Concha del Ruste Aguilar, estudiosa en la matèria i funcionària de l'administració autonòmica. Benvinguda, Concha.
Gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa. La nostra convidada naix a Saragossa. És llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat d'Alacant. Actualment treballa a la Inspecció de Serveis Sanitaris i pròximament s'incorporarà a la seva nova destinació al Centre Servef d'Ocupació com a cap d'unitat. Concha, vas cursar la diplomatura de graduat social a la Universitat de Saragossa, no? Fa uns quants anys ja, no?
Uns quants.
I després decideixes llançar-te per la llicenciatura de Ciències del Treball. Per què tries aquests estudis?
La llicenciatura de Ciències del Treball és una continuació natural, podríem dir, dels meus estudis previs de graduat social o que el que ara són relacions laborals. I clar, a mi, per circumstàncies personals, havia deixat d'estudiar una temporada molt llarga, perquè des 21 anys a la llicenciatura de Ciències del Treball han passat molts anys. I se'n feia una miqueta cara amunt és començar uns estudis superiors des d'un primer curs. Entonces, a l'eixir este segon cicle em va vindre molt bé i em vas decidir per fi a iniciar la meva incorporació al món acadèmic. Sempre he treballat en l'administració pública i també ho veia com una oportunitat de poder accedir a uns altres llocs de treball que millorara la meva carrera professional i poder obtindre unes altres destinacions i accedir a un altre cos. I això ha sigut la història.
Concha, a mi m'agradaria que explicades als nostres oients quan s'implanta a l'estat espanyol aquesta llicenciatura de Ciències del Treball i quin és l'objectiu d'aquest ensenyament.
La llicenciatura, les seues bases es van publicar en 1999, però que jo sàpia, fins al 2001, que va ser la meva promoció, no es van iniciar, de fet, els estudis. I el motiu d'aquests estudis són, per una banda, respondre a la necessitat que existeix en l'empresa actual de tindre treballadors formats de forma interdisciplinar i que prenguin la direcció de recursos humans en un àmbit no només jurídic, sinó també social i en la intermediació laboral, en faenes de jaciments d'empleo, en foment de l'autoocupació. N'hi ha moltes coses que pot ser que no tenien una titulació específica que poguera encaminar a esos continguts. També existís una necessitat de donar eixida a titulacions, diplomatures, titulacions de primer cicle que no tenien una eixida directa a un segon cicle. És el fet de graduat social i relacions laborals, però també d'altres diplomatures que no tenien una continuació.
Bé. Bé, Concha, tu pertanys a la primera promoció que es va llicenciar i que, per tant, abans va estudiar Ciències del Treball, però per a poder accedir a aquests estudis, quins estudis previs caldria haver fet?
Com és una titulació de segon cicle, es pot anar de molts diferents estudis previs. Tenim diplomatures com la de Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Gestió i Administració Pública, Empresarials, i també gent que tinga el primer cicle d'algunes llicenciatures, com són Dret, Economia, ADE, Sociologia, Ciències Polítiques, Humanitats, Psicologia. Trobo que no en deixe cap, però pot ser que hi hagin inclòs alguna que no sàpia. I depenent de la titulació que es té com a estudis previs es fan uns complements de formació o altres, perquè n'hi ha qui té carència en formació jurídica i n'hi ha qui té carència en formació empresarial. Depenent d'on vens, estudies uns complements de formació o no. L'eixida més natural és la de relacions laborals, que és la que no té cap complement de formació, almenys en la meua promoció. No sé si ara hauran instaurat algun tipus
ja,
de complement.
Ja, perquè en aquesta sí que es tocaven tots els temes, no?
Clar, clar. Però això és esa continuació natural d'estudis.
O sigui, però com a llicenciatura, des de primer no n'hi ha,
no?
No?
És només segon
cicle, sí, sí. No? Ja.
Val, Conxa, pel que estava preguntant abans Toni, que era una, és de la primera promoció de llicenciats i, a més, era una llicenciatura de nova creació i el que està comentant també Elisa, el perfil dels estudiants que us matriculàveu, com era? Era gent que ja tenia estudis previs o gent que sí que... Com estava
clar,
la cosa?
Calia tindre estudis previs perquè és un clar. Segon cicle, uh-huh. Però la gent era de lo més variada. De més, com era la primera promoció, vam fer una espècie de preselecció, una preinscripció en una llista d'espera, només van ofertar a la Universitat d'Alacant ese curs 75 places i n'hi havia centenars de persones, clar.
800,
perquè,
no?
Sí, 7 o 800, si no recorde malament. Per tant, vam fer tres blocs de sol·licitants, els que venien de la mateixa Universitat d'Alacant, d'altres universitats de la Comunitat Valenciana i d'universitats d'altres comunitats, que són vaig entrar jo. I per la nota mitja que tenies en els estudis previs van agafar a la gent. I després, clar, la majoria de gent teníem un perfil de treballador en una certa edat, de 30 i pico, vores 40 anys, i estudiants de professió, de fet, teníem... no res, 4 o 5.
O sigui, que eren esmarginats, no?
Sí, i n'hi havia gent del món empresarial, de la banca, n'hi havia gent de molts funcionaris que volien accedir a tres cossos i volien completar la seva formació. I bé, va ser una experiència molt positiva perquè el grup era de lo més variopint i ens vam avindre bé tots i la veritat és que van estar molt a gust i molt bé.
La veritat és que és curiós, no? Perquè de vegades tindries interès, no?, a matricular-te en alguna carrera i sempre sembla que el frene un poc l'edat, no? Dius, oh, jo aniré allí i em trobaré tots els xiquets, seré la mare de tots, no? I just en aquest cas va ser tot el contrari,
sí,
no?
Sí, tot el contrari. La joventut era escassa.
No, a més jo trobo que seria molt, molt interessant perquè, clar, éreu persones que estàveu estudiant perquè volíeu continuar.
Clar, clar.
Treballàveu, coneixeu de què va la cosa, clar. I aleshores sempre ho agarres d'una altra manera. Sempre com un aprofundiment.
Sí, 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 sí. I de fet, els estudiants de professió eren els que més problemes acadèmics tenien. Uh-huh. Que a l'hora dels resultats i això, que dius, com pot ser això? Que és que treballen, donen més de si. Quizás és això, pot ser que siga això, que l'interès és diferent.
I l'hàbit també.
L'hàbit també, i estàs en el cap a la feina, no estàs en el cap a altres coses que porta la joventut i que és el que toca.
Clar, vosaltres fèieu més bé vida familiar, no d'estudiant.
Clar.
Això també fa.
No, no té res a veure. I el fet que allò que estàs estudiant és una cosa que al mateix temps, en certa manera, ho estàs experimentant, és clar. Molt diferent, no? Que aproximar-se a una qüestió des d'un punt de vista merament teòric, sense haver tingut la menor experiència real, no? Del que és
la veritat és que sí. Això també fa molt.
Bé, a mi m'agradaria, Conxa, que explicares un poc quines són les àrees d'actuació professional en què us moveu.
Sí,
quines eixides teniu?
Les eixides professionals són en l'àmbit de la direcció de recursos humans, sobretot en grans empreses, encara que el teixit empresarial en la Comunitat Valenciana no és molt afavoridor d'aquest tipus de professionals, perquè la xicoteta i mitjana empresa pot ser que no tinga la capacitat per a tindre un professional només per a actuar en l'àrea de recursos humans d'aquesta manera, més ampla, més oberta, més tenint en compte el clima laboral i altres aspectes. Però també n'hi ha eixides professionals en l'àmbit d'intermediació laboral, de mediació, de solució de conflictes que no siga de forma jurídica, com a la formació jurídica prèvia, que suposa que n'hi ha que tindre, i si no es compleix més de formació estan per a donar-la, es suma la formació en direcció d'empreses, en psicologia, en negociació. Clar, s'obri l'abanico de possibilitats per a poder exercir les teues tasques professionals en matèria d'auditoria sociolaboral i en altres aspectes que només el que és la formació jurídica no podria fer-ho. sobretot és això, intermediació, foment de l'autoocupació...
També feu auditories, no?
Sí, sí, auditories sociolaborals. Igual que s'auditen els comptes, es pot auditar la situació sociolaboral de l'empresa, interna i externa, com es relaciona l'empresa en el seu àmbit, en el seu entorn, i com tracta els seus treballadors i els integra dins de l'organització. Que no siga només un procés productiu, sinó que el procés productiu s'aconseguisca entre tots, fomentant les capacitats i donant oportunitats als seus empleats. Mm.
Bé, Conxa, si et sembla, parlem ara del clima laboral, i llegiré textualment la definició, que diu que el clima laboral és la suma de les percepcions que els treballadors tenen sobre el medi humà i físic on es desenvolupa l'activitat quotidiana de l'organització. Com gestioneu aquest clima? Com es gestiona?
Clar, en el moment que organitzem els recursos humans d'un centre de treball, hem de tindre en compte el clima laboral. I cal prendre nota de molts aspectes, perquè el clima laboral és algo que, com tu has dit molt bé, és una percepció. Les percepcions són subjectives i individuals. Depèn de com és cada treballador. No és una cosa completament objectiva. Per això hem de tindre en compte, igual que el medi físic, la utilització d'espais, la prevenció de riscos laborals, la imatge corporativa, també hem de tindre en compte la forma en què l'empresa es presenta als nous treballadors, la formació que aquests reben de l'empresa quan arriben a ella, i les interrelacions entre el personal, el clima que es crea, la comunicació horitzontal, igual ascendent que descendent, la comunicació vertical, ascendent i descendent, i la comunicació horitzontal. Els fluxos d'informació que es creen, i també hem d'aprofitar les capacitats i no fer una relació de llocs de treball només assignant recursos, sinó tenint en compte les capacitats de cadascú, inclús els gustos de cadascú. I tenim que tindre en compte, sobretot a l'hora de gestionar el clima, que les persones no només ens manegem pel fet d'una retribució econòmica, sinó que el fet d'estar immersos en una organització, que una empresa és ta casa durant 7 o 8 hores al dia. Estàs convivint més en les persones del teu voltant, en l'empresa, que fins i tot en la teua pròpia família. Per tant, tenim que tindre en compte això, que la persona té que estar a gust en el seu lloc de treball i es té que crear un ambient col·laborador en què tots puguem parlar, en què les idees de tot, des de les bases fins a l'alta jerarquia, siguin tingudes en compte en la seva mesura i donant-los la seva oportunitat. I, per tant, és això. Gestionar el clima suposa tindre tot això en compte i establir una política de direcció de persones, no de números en una RPT, en una relació de llocs de treball. En un clima això de col·laboració, de comprensió, cosa que la gestió de recursos humans clàssica no havia fet, perquè tot era gestionar les plantilles, les baixes per malaltia, les substitucions, els complements retributius i prou. N'hi ha molt més.
I què feu realment? O sigui, passeu enquestes als treballadors que estan en un lloc determinat?
Clar, les plantilles i les fitxes, per dir-ho d'alguna manera, del treballador, tenen que incloure des dels estudis, encara que estiguen subempleats, que tenen per a poder aprofitar les seues capacitats i donar oportunitats de promoció. Tenen que tindre en compte els seus gustos, si n'hi ha llocs diferents, procurar que cada lloc s'adequa a la persona i no la persona al lloc, en la mesura del possible, que no sempre és tot perfecte, però n'hi ha que procurar això i fer un seguiment de les situacions de tots. Complicat, però possible.
Sí. Exactament. Sí.
Molt complicat, sí. Sí.
Però cal intentar-ho perquè sempre es guanyarà alguna cosa.
Clar,
o
clar.
Sigui que, a més, és molt interessant aquesta proposta.
Doncs, Conxa, precisament en relació a aquesta qüestió que estàs comentant de la necessitat de crear un clima adequat, no?, de treball, s'ha generalitzat molt a través dels mitjans de comunicació i ens hem ensenyat una paraula anglesa que és mobbing, no?
Sí.
Que ara ens hem d'ensenyar que en València això es diu assetjament psicològic i després Debbie ens en parlarà. Però com podem definir aquest concepte? Què és aquest tipus de fenomen que, a més, sembla que estem veient que cada vegada abunda més?
El mobbing, l'assetjament psicològic en el món laboral, és un continuat i deliberat maltractament verbal, això cite textualment, o psicològic, que rep un treballador per part d'altre o altres que es comporten en ell de forma cruel i que va contra el dret fonamental de tot ésser humà a la dignitat i a la integritat física i psicològica. Mm-hmm. Termes que sonen molt ampulosos, però que és com és. Hi ha tres aspectes fonamentals, tres elements que estan en el que és el concepte de mobbing, que és l'assetjador, la víctima i l'organització. L'assetjador és de vegades difícil d'identificar perquè no respon a un perfil i pot ser, a més, que siga una persona superficialment encantadora, però molt sovint amaga una personalitat en una psicopatia. Molt sovint. L'assetjador centra el seu assetjament en persones que li resulten amenaçadores en termes igual personals que professionals. El desencadenant de la seva actuació és sovint l'enveja. L'enveja dels mèrits de l'assetjat. Tenen por de perdre determinats privilegis i això es espitja eliminar els obstacles que tenen. És una fugida cap avant, simplement. Tenim un problema i el que fem és atacar a l'altre, sí, bàsicament.
Seria atacar perquè us sent amenaçat d'alguna manera.
Clar,
no?
clar. Està, en realitat mostra d'esa manera les seues carències, però atacant i enfonsant a l'altre.
És allò que diuen que la millor defensa és l'atac, no? Sí, la gent segur que ho té molt clar.
Sí, es veu que ho té claríssim. I que no té una moralitat o una ètica que li impedisca fer el que siga per afonar a l'altre. En això no tenen problema. I, sin embargo, les víctimes no tenen un perfil tampoc determinat perquè solen ser persones que tenen prou intel·ligència i estan preparades i per això resulten víctimes, precisament, perquè per això són amenaçants per a l'assetjador. Aquest és el problema fonamental. I després tenim un altre element que és l'organització, l'organització del treball. És el que diem, si n'hi ha un expert de clima laboral, aquestes coses no passen perquè es detecten, però en les organitzacions normals i en les administracions públiques que està donant-se, a més, una incidència prou elevada del problema del mòbil, tots més o menys anem per lliure, no n'hi ha ningú que tinga una figura per a organitzar aquest tipus de temes i per a encausar les queixes que puguen sorgir de la persona que es considera víctima d'un problema de mòbil.
Però perdona, Concha, ahir el fet que es detecten cada vegada més casos és perquè ens estem conscienciant de l'existència d'aquest problema que abans no teníem consciència que existia, o és perquè realment la societat està evolucionant d'una manera que cada vegada, diguem, el clima és més dolent en l'àmbit del treball?
Pot ser una barreja de tot. Pot ser que ara ens donem compte i sempre ha sigut un tema que... de fet, la víctima del mòbil, de forma clàssica, el que ha sigut el xivo expiatorio de l'organització, i és una figura, de més, que ha vingut molt bé a certes organitzacions que es poden dir tòxiques per a eliminar els motius de confrontació. La víctima ha sigut el que s'ha queixat d'algo i com l'assetjador s'ha dedicat a fer la vida impossible a aquesta persona de manera que aquesta persona no puga semblar víctima, sinó que la presenta com una persona malfaenera, poc professional, i ha aconseguit que tot el seu voltant se ho crega, quan la persona es queixa, l'organització el que fa és expulsar-la.
I damunt es queixa,
clar,
no? Damunt.
Clar. I per això, clàssicament, aquestes figures han sigut els xivos expiatoris dels mals de les organitzacions. Ara estan vens i a serveis de prevenció de riscos laborals. En teoria, segons la llei, haurien de detectar aquests problemes, encara que no sé en la vostra administració, en la meva estan molt lluny per detectar-los, però està el tema més damunt la taula i per això estem conscienciant-nos més i més que ens tenim que conscienciar i es detecten més, es sap més de l'assumpte. Però també pot ser que siga un problema in crescendo. No dic que no. Les organitzacions molt competitives fan que el que no té cada classe de problema en enfonsar a l'altre per a pujar, ho faça.
I també poden provocar que la gent se senta més amenaçada, no? Perquè clar, la pressió que hi ha perquè sigues competitiu, no? Vol dir que vés en compte que si no aniràs al carrer...
Clar. Si no tens uns valors teus que t'impedisquen actuar d'aquesta manera, clar, pot ser que tries aquest camí.
Sí.
Ja està.
Sí, de fet també n'hi ha, bueno, una causa, no?, que també quadra en el perfil de l'assetjador és que utilitza terceres persones, no?, sí, que els sí. conta les seues versions. Aquestes persones actuen d'una manera sincera perquè pensen que estan fent-li un favor a l'assetjador i resulta que ataquen la víctima.
Clar,
no?
Clar, és que ell... creen un clima contrari a la víctima. Exacte. Completament. No són ells, són ells i tot el seu voltant, que es posa en contra de la víctima. La víctima no naix, es fa, perquè l'assetjador es comença en xicotets incidents, una bronca en un corredor, el traure del seu lloc una errada que faça en un treball sense importància, magnifiquen els errors de l'altra persona, després es comencen a deixar-lo de costat completament, a no convocar-ho a reunions, a no donar-li accés a ferraments de feina, és tot això. Al final, com no va, els altres el troben a faltar i estan posant-li les característiques que l'assetjador li ha donat, dient, ei, no acudis, malfaener, ei, això... Clar, és un cercle viciós. Quan més cosetes va fent, és com si va sembrant la llavor i la llavor va donant fruit. És una bola que de cada vegada va fent-se més gran i al final no és l'assetjador, és l'assetjador i els que són, els que estan al voltant d'ell, és que estan enfonsant a l'altra persona. Perquè la víctima, inicialment no, perquè són conflictes aïllats, però després... es dona a ella mateixa la culpa de tot, perquè es comencen els problemes físics. Els primers incidents, això passa pronte, però després, quan la víctima ja està, encara que repetisca la paraula, victimitzada completament, és quan es comença tota la problemàtica. Són problemes físics, psicològics, de somatismes, d'estrès, que després van al metge i es diagnostiquen malament i es fa la bola més gran. Perquè com que falta la feina per motius de salut, és malfaener. Com que no accedís a tals llocs o tal altre perquè no estan cridant-lo, no estan convocant-lo a reunions, no estan fent moltes coses, la culpa és d'ell. I inclús la mateixa víctima es sent... culpable de lo que és el fet, els fets que ha aconseguit sembrar l'assetjador. Uh-huh. Però això és un problema molt difícil de detectar, que quan més prompt es detecta, més fàcil solució té, i que té molt d'element i molt complicat.
Ja, i a més ens demostra que els companys de companyonia poca, perquè clar, tot el món té por que el facin fora. Aleshores també, si la gent ho veu, tampoc vol intervindre, perquè no saben si després el mateix assetjador els enganxarà per davant.
Clar, o sigui, clar, clar.
És una cosa realment molt complicada.
És molt complicada.
Desgraciada la persona que està en un cas d'aquest.
Sí, o sigui, sí,
sí.
I de cara a la prevenció d'aquest... d'aquests comportaments, el més important seria la detecció a temps? O?
La detecció és fonamental. Després, en termes organitzatius n'hi ha molt que fer. Mm-hmm. Però això, clar, no depèn de l'assetjat, de la víctima, ese és el problema. Que quan tu n'és víctima no pot fer res en l'organització, però l'organització sí que pot prendre mesures de prevenció. Perquè si tota l'estructura jeràrquica de l'organització està formada en aquests termes, sap quin problema és, com es desenvolupa tot, totes les fases que té des del seu inici, com es avança, tots els mandos estan informats i formats, i existeixen alguns membres de l'organització que siguen com anomenats assessors en aquesta matèria, mm-hmm. en organitzacions grans es pot, sí. que garantitzen la privacitat de les consultes, que garantitzen que la persona que està assetjada puga acudir a ells sense cap problema, perquè no ho té que saber ningú, perquè és una persona que pot avaluar el fet per a veure si es tracta realment d'un mobbing. Això afavorís que el mòbing no siga un procés tan llarg, sinó que es talli. Mm-hmm. En el moment que es detecta, és molt fàcil de tallar, si l'organització està darrere. La víctima pot agarrar-se més bé a una filosofia de vida, perquè, clar, la prevenció és complicada. El que té que fer és prendre consciència de la situació d'assetjament. Això el primer. I no identificar els fenòmens aïllats com culpa seua o com a això, incidents puntuals. Anar ni can caps. sense molta histèria, però anar-negant-los. Després, el primer que té que fer és cuidar la seva salut. Cuidar-la. Que li diguen el que li diguen, però cuidar la seva salut. Això és fonamental. Després, ha de buscar aliats al seu entorn. Que els companys sàpien en quina classe de problema està i que ho vegin també, i així és més fàcil lluitar. Encara que no recolzen activament, encara que siga un recolzament passiu, però que almenys es senga comprès en la seva, en la seva situació. I després té que afrontar la situació amb valentia. I una cosa que em sembla a mi molt important és lluitar contra l'assetjament sense odi. No odiar. És difícil, però és el millor. Perquè fonamentalment té que veure que l'assetjador és una persona que sent fracassada i sent frustrada i que està descarregant la seva frustració en la víctima perquè la considera amenaçadora. Tu no consideres amenaçadora una persona que és una nul·litat. Ja. O sigui que en realitat està tirant-te flors.
Sí, sí.
Està tirant-te flors
d'una manera retorçada.
Sí, però... sí, però no n'hi ha pa més. L'assetjador no té més possibilitat.
Sí, sí.
El problema és això. Està tirant-te flors i ell està tirant-se pedres. Però la realitat però, es viu d'una altra manera. Però el fet de donar-nos... Clar, clar. Però el fet de donar-nos compte de que en realitat els bons som nosaltres i que l'altre és el que té una vida interna de pauperar totalment... Això dona espit, és veritat.
Sí, home, pensant-ho d'aixa manera, doncs clar, sí, clar.
Dius, però si és un pobre home o una pobra dona, sí, què estàs contant-me? Este en té que enfonsar a mi, ni pensar-ho. Jo és com molt millor, si no, no m'amenaçaria.
Però sí. Clar, és que això no t'ho dius simplement per a consolar-te, sinó perquè això és la realitat psicològica del procés
és així.
Que estàs vivint.
La víctima, en realitat, és el que tindria que estar dalt i l'altre tindria que estar baix perquè no té ni ètica ni professionalitat i que va pel carrer del mig, el més ample, enfonsant a qui pot.
I bé. O sigui, no és que l'assetjador siga més intel·ligent, el que és més immoral, no? Utilitza
clar,
tots els seus recursos a l'abast
no,
per arribar on faça falta.
Té menys escrúpols.
Té menys escrúpols. El que la resta de la humanitat posaríem un fre moral ahir, no?
Però la qüestió és que si valguera de veritat, si fos una persona que realment valguera, no li caldria recórrer a aquestes estratègies.
Perquè els seus mèrits es portarien a buiguera.
I a més a més, sabria reconèixer la vàlua de la gent que té al costat. I la sabria aprofitar transformant per poder anar endavant, que això és el més important.
Clar.
O sigui, és el que deies tu, començar de les bases i aprofitar de cadascú les idees, els projectes, el que puga ser, i aleshores projectar-ho. I així és com pot anar endavant. No? El clima aleshores no tindria tempestes. Seria un dia com el d'avui.
Sí.
No? Perquè he llegit això que ho fan com si fora... parlen un poc en termes de meteorologia.
Sí,
no? Aleshores seríeu els meteoròlegs. No?
Una situació d'aquestes definien com de tempesta i calabruix, no?
Sí que és veritat. Val, que és superinteressant tot el que ens has contat, Jolín.
I tant.
Mare meva. Doncs bé, ara jo me'n vaig un poquet a encaminar la tertúlia cap a la nova destinació que ocuparàs, Conxa, de cap d'unitat al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, conegut com a SERVEF, que depèn de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. Aleshores, abans havia comentat, Elisa, que estaves en sanitat, no?
Sí.
O sigui, d'una àrea te'n vas a treball. Caram, quanta cosa vas a saber? Ja tenim un altre programa, eh? Aleshores, m'agradaria que ens comentaris un poc quines són les seues línies d'actuació actualment.
Sí. El Servei ha assumit les competències que tenia el Servei Públic d'Ocupació, l'INEM, a nivell estatal, en matèria d'intermediació laboral i formació. El que no s'ha quedat ha sigut les prestacions econòmiques, el subsidi de l'atur de tota la vida. Això continua estant en mans estatals, però la intermediació laboral i la formació ha passat a la comunitat autònoma i l'organisme que la gestiona és el SERVEF. I té, per a gestionar-ho, compta en una xarxa de centres d'ocupació i de centres de formació, de forma separada, i aquesta xarxa pretén, clar, la descentralització de serveis. I també compten en una xarxa paral·lela de centres associats que fan tasques també d'intermediació laboral, inclús el que és la renovació de la demanda d'ocupació, i fan entrevistes de treball i col·laboren molt en la gestió i fan que arribi més als pobles més xicotets. Perquè, per exemple, en la Marina Alta, que és la zona que, on jo visc i la que més domine en termes territorials, existeix un centre Servef d'ocupació a Dénia, un altre a Cal, però n'hi ha una entitat que és el CREAMA, que és el Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta, que té una xarxa molt important de centres en pobles més menuts. I allí fan des de renovar la demanda, que a la gent li ve molt bé, moltes altres coses, fer entrevistes individualitzades, tutories, foment de l'autoocupació, moltes coses, per a que l'administració s'apropi més al ciutadà. I fonamentalment les línies d'actuació són eixes.
I, Conxa, ja m'agradaria que explicares què són els centres d'ocupació especial.
Els centres d'ocupació especial són un dels nivells de protecció de l'ocupació per a discapacitats que existeixen. N'hi ha, consideren, quatre nivells. Per a la gent que té una discapacitat prou gran, que no pot fer un tipus de treball normalitzat, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha centres ocupacionals que fan teràpia ocupacional i encara que funcionen com a xicotetes empreses, el motiu no és tant econòmic com donar un tipus de feina a aquestes persones que no poden desenvolupar un altre. Després tenim els centres especials d'ocupació, que és un altre nivell. Els centres especials d'ocupació són empreses que es poden dedicar a qualsevol tipus de tarea. I tenen que tindre almenys el 70% de la seva plantilla en persones discapacitades d'almenys un 33%. Recibeixen moltes ajudes que les gestiona el Servef, moltes subvencions de la Generalitat per a fomentar, clar, l'ocupació dels discapacitats. I són centres en els que, com majoritàriament, una majoria absoluta i més, són discapacitats, estan completament els llocs de treball habilitats per a ells. Són, per a mi és una iniciativa que ha donat molt de fruit i n'hi ha una xarxa molt, molt ampla de centres que estan fent una labor molt bona i actuen en motius econòmics també, que no és com és de els centres ocupacionals que tenen més la labor social que l'econòmica. Funcionen com a empreses normals. Després n'hi ha dos nivells més d'ocupació per a discapacitats, que són llocs de treball que tinguin ajudes, recolzament per als discapacitats i després el sistema de bonificacions en matèria de seguretat social, que existeix diversos contractes en centres d'empleo normals, en empreses normals i corrents, per a fomentar l'ocupació dels discapacitats.
Bé, ara mateix parles de l'ocupació d'un col·lectiu que són els discapacitats. Un altre col·lectiu que pot tindre problemes a l'hora de trobar ocupació són els estrangers, no? Els que no tenen la ciutadania. Com poden fer-ho per a trobar ocupació?
Els estrangers tenim els que estan inclosos en l'espai econòmic, que són ciutadans de qualsevol país, de l'espai econòmic europeu, que és tots els països de la Unió Europea més Noruega, Liechtenstein i Islàndia. Estos no tenen cap problema perquè són com si foren espanyols, és l'espai econòmic europeu i tenen els mateixos drets de demandar ocupació en qualsevol oficina del Servef sense cap problema. Salvo els de Romania i Bulgària, que tenen una demora per a ingressar en el mercat de treball de la Unió Europea fins a, trobo que és el 2009, n'hi ha una moratòria. Sí. Poden residir, però no poden treballar si no estan acollits al sistema dels ciutadans de fora de la Unió Europea, que és el de permís de treball. La resta de treballadors tenen que tindre un permís de treball específic per a poder ser demandants d'empleo en el Servef. Perquè, clar, estan subjectes a un sistema de cupos i ja és molt més complicat.
Val, després, visitant l'altre dia la pàgina del Servef, que està tota la formació en línia i tot això, doncs també vam veure que també es gestionen ofertes per a treballar a Europa. Abans sí. Toni preguntava als immigrants, els estrangers, i ara pregunten per això sobre treballar a Europa. inclou aquest envi, de quina manera es gestiona més o menys?
Sí, pues, avui has vist que en la pàgina web del CERVEF n'hi ha un accés a la xarxa EURES. La xarxa EURES, que està molt bé l'accés i molta informació, ofereix informació sobre els llocs de treball que n'hi ha en tota Europa, que s'oferten, i a més, dona informació del país on s'oferten, com és allí el mercat laboral, quins jaciments d'ocupació n'hi ha, en què n'hi ha, perquè, clar, tu pots gastar la xarxa EURES o pots anar-te'n allí directament. Com a ciutat de l'espai econòmic europeu, tu tens llibertat. Per tant, t'informen del que n'hi ha i tu pots triar. També n'hi ha, funcionen també de forma electrònica, segons m'ha informat prou bé, perquè tu envies les teues dades, t'envien ofertes d'ocupació, i després el CERVEF el que té és un tècnic a nivell provincial, en cada direcció provincial, que és el responsable dels tràmits de la xarxa EURES. Es gestiona a través del CERVEF, però d'una manera una mica independent.
Com?
Voleu aclarir alguna cosa més?
No, jo tenia curiositat de la forma d'autoocupació. Quan parles de
l'autoocupació.
Exacte, sí.
L'autoocupació és els autònoms.
Ah, vale, és que vam estar mirant.
El foment del treball autònom.
Sí, sí. Tu eres això?
Jo sí.
Treballes al centre d'autoaprenentatge?
Soc autònoma. És de veres, soc autònoma, no me'n recordo.
Fas treball autònom. Tot...
Però això són els usuaris, no? Els que són autònoms.
Jo soc autoaprenent.
Em són tots.
Ja, i després de la pàgina, que jo convido els oients que la visiten, perquè hi ha tot el que és informació en línia, que tenen una demo més xula allí, que vaig estar mirant-la, com t'expliquen com ho has de fer per a seguir el curs i tot.
Sí, 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 la veritat és que està molt bé. Bé, eh? Està molt bé.
Està molt interessant. Bueno. I un premi també per a gent, empresaris joves. També, això és molt xulo.
Sí, és que n'hi ha molts programes específics de joves empresaris, per a les dones, n'hi ha programes a voltes que venen de la Comunitat Europea per al foment de l'ocupació femenina o... Està prou bé.
Molt interessant.
Bueno, queda pendent una pròxima cita, ja des de l'experiència del CERVEF, per a l'any que ve.
Va. Molt bé.
Concha, a veure, jo em va fer gràcia una cosa, no?, que tu comentaves. No? Un bon dia et vas alçar i vas pensar en veu alta. El sur també existe, ja que vas néixer a Saragossa, no? Vas agafar les maletes i te'n vas venir cap ací. Què li diries a una persona que acaba d'arribar al País Valencià per fer-li veure la necessitat d'aprendre valencià? Perquè, clar, tu fins als 20 anys o 22 vas parlar en castellà, no?
Sí.
Ara, per una situació particular i tal, pues parles normalment en valencià, no?
Sí.
Creus que parlar valencià és realment un factor d'integració?
Jo trobo que indubtablement és un factor d'integració. De fet, quan qualsevol persona arriba a un lloc, es fa una mena de mestissatge en les costums locals, en la gastronomia local i l'idioma, que si és el nostre mitjà de comunicació, és en el que ens manegem tots els dies. Jo ho trobo una conseqüència lògica de residir a un lloc. Encara que tenim el problema de que com ens entenem, ens comprenem, encara que un parla en castellà i l'altre en valencià, la gent no s'esforça, perquè ja depèn de la voluntat, no és la necessitat. Si una persona se'n va viure a França, segur que al mes es fa comprendre perfectament en francès, encara que no sapiera abans ni dir oui. Però així tots en comprenem, ens comprenem. I per això és més difícil. Jo vaig tindre la sort de que, com treballava en un cara al públic, en un servei públic, la gent ho agraïa molt. Vas perdre la vergonya completament perquè tenia persones molt majors que si tu es dies buenos días ja no podien fer-se l'ànimo de parlar en castellà i s'esforçaven i no trobaven la paraula i era... es ve a patir, però la seva educació els impedia encara que jo els dia no sufra que jo lo entiendo. Sí, ells sentien no sufra que jo lo entiendo i al castellà. I al final vas dir, bé, trobo aquestes persones encara que solte alguna paraula maldita, no m'ho tenen que prendre malament, tot el contrari. I, de fet, m'ho van agrair moltíssim. La gent que m'havia conegut com a client meu parlant en castellà, quan em veia dir, ai, que bé, ja parles valencià, doncs pues jo tinc una veïna que fa 20 anys que viu al costat de ma casa i encara no diu ni bon dia. La gent s'alegrava molt i això, pues, motiu d'integració total. I, de fet, ara ha arribat un moment que integrar tant que si no em diu algú al voltant meu que sóc de Saragossa... No.
Estàs totalment integrada.
Totalment apaixonada.
Sí. No, de fet, aquest matí hem anat a fer un cafè, no? I en la taula que estaven allí parlaven tots en castellà, no? Quan et dic, és de Saragossa, s'han quedat tots en la boca oberta.
Sorpresos.
Molt bé, Conxa, moltes gràcies. Queda pendent.
De res, a vosaltres.
Gràcies, Conxa.
I com que la nostra invitada fa 20 anys, que té 20 anys, volem dedicar-li aquesta peça tan amortitzada en el repertori de Serrat.
Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang. I encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déus, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol, o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor encara s'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Cantar l'amor, el primer, el darrer, el que fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols i sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Serrat en aquesta declaració de principis on assenyala les possibilitats de joventut, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem la paraula atur i, novament, us cridarem l'atenció sobre la paraula assetjament, encara que crec que no ens queda res a dir perquè avui, Conxa, ho ha explicat superbé. Fas de vergonya, Toni, dir res. Així que escoltem les frases que ara Toni de seguida ens llitja.
Actualment, el període que passen a l'atur els llicenciats i les llicenciades oscil·la entre 6 mesos i un any i són les dones les que en presenten els índexs més elevats. Aquesta setmana hem assistit a la jornada sobre l'assetjament psicològic a les universitats, que s'ha celebrat a la Universitat Politècnica de València.
Pel que fa al mot atur, en el context de l'economia i del treball, ens referim a les persones que forçosament estan inactives en edat laboral a causa de la manca de faena. Recordeu que hem d'evitar dir el barbarisme paro. Pel que fa al mot assetjament, ve del verb assetjar, que significa importunar insistentment algú amb pretensions, preguntes o fins i tot agressions. Quan el mot assetjament va unit a l'adjectiu psicològic, es refereix al maltractament psicològic, sistemàtic i continuat en l'entorn laboral, a què se sotmet una persona amb l'objectiu de desestabilitzar-la emocionalment, la qual cosa li provoca problemes físics, psicològics, morals i professionals. Pensem que assetjament psicològic és la traducció de la paraula anglesa mobbing. Pareu atenció que cal evitar dir el barbarisme acoso. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta, ja que tots l'hem posada en pràctica alguna vegada. Escoltem-la.
Después de un mes de trabajo intenso en la empresa, este fin de semana no daré ni golpe.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Després d'un mes de treball intens a l'empresa, aquest cap de setmana no faré ni brot.
Aquesta frase feta es diu quan una persona no treballa gens ni miqueta.
I ara escoltem Sangacho, un grup amb un munt de lletres antisistema i per la llibertat dels pobles, envoltades d'un estil ska i power pop, que fa que aquesta colla siga tota una promesa de veritable futur.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Mentides, cançó que és un pas endavant en el so i les lletres del grup de la Marina Baixa, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'avui tracta dels gremis, Us llegim a continuació un fragment extret del llibre La ciutat de València, una adaptació de Manuel Sánchez Guarner.
Els gremis de la València medieval foren de primer antuvi, segons els privilegis atorgats pel rei Alfons el Franc el 1329, associacions mutualistes professionals amb finalitats ensems tècniques, assistencials i religioses. En el segle XV, però, ja havien esdevingut corporacions exclusivament laborals, regides per ordenances formals i amb autoritat pròpia, vinculades al municipi i rigorosament jerarquitzades en mestres, massips i aprenents. Segons que he sabut, l'ordenancisme minuciós fou una de les característiques del món medieval. Els gremis, com que havien sorgit per defensar els grups professionals locals contra els competidors forasters, responien a una mentalitat estàtica de defensa d'uns privilegis gremials i d'uns reglaments que protegien exclusivament el productor i no el consumidor. La importància dels gremis en la vida ciutadana es posava de manifest en les seues solemnes desfilades, quan es produïa una visita reial. L'any 1459, per exemple, quan Joan II feu la seva entrada a València, desfilaren davant la Tribuna Reial 29 gremis uniformats. Les institucions gremials se subdividiren cada vegada més per tal d'especialitzar-se i arribaren a proliferar extraordinàriament en els segles posteriors. Com que els menestrals del mateix gremi solien tenir els obradors al mateix carrer, n'hi ha molts de testimoniats a la toponímia urbana actual. Déu faça que no canvien els noms d'aquells carrers.
I la pregunta d'aquesta setmana és: com diu Manuel Sánchez Guarner, als barris del centre històric de la ciutat de València es conserven molts noms de carrers que deriven dels gremis que tradicionalment hi tenien instal·lats els seus tallers i les seues botigues. Un d'aquests és el carrer dels Aluders, pròxim a l'extrem nord de la plaça de l'Ajuntament. Ens podríeu dir a què es dedicava aquest gremi? Repetim la pregunta. Pareu atenció. Com diu Manuel Sánchez Guarner, als barris del centre històric de la ciutat de València es conserven molts noms de carrers que deriven dels gremis que tradicionalment hi tenien instal·lats els seus tallers i les seues botigues. Un d'aquests és el carrer dels Aluders, pròxim a l'extrem nord de la plaça de l'Ajuntament. Ens podríeu dir a què es dedicava aquest gremi? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: si parlem de la relació o la frontera entre fallers i art, una anècdota poc coneguda és que en plena postguerra Salvador Dalí va dissenyar una falla surrealista que es va plantar a la plaça de l'Ajuntament, llavors plaça del Caudillo. Quin any tingué lloc aquest fet? I la resposta correcta és l'any 1954. Aquesta setmana la persona guanyadora és Pau Signes i Segura. Pau, ja saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent, ja que, com diu la dita, de feina n'hi ha per matar-hi hores.